El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a directe.radiosabadell.fm.
Conversem aquesta hora amb Joan Mena, alcalde Pla de Sabadell en Comú Podem. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui al Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
La mobilitat està sent un dels grans temes de la campanya. Al programa electoral, per exemple, diuen que s'ha de connectar la carretera de Castellà fins a la Ronda Oest. Això és fer la Ronda Nord?
No, la Ronda Nord és un tram del quart cinturó i nosaltres, com sabeu, estem radicalment en contra, perquè fer aquestes infraestructures viàries en contra del temps i fent d'alguna manera negacionisme de l'emergència climàtica que estem patint, em sembla que està fora, no?, del sentit comú. Ara bé, és veritat que els veïns i les veïnes de Castellar del Vallès tenen unes dificultats de mobilitat per poder connectar amb la C-58, que els hi fa passar per la Gran Via i per l'Avinguda d'Estrasburg, per exemple, i per tant, si el que volem és pacificar la Gran Via, que aquest és un dels objectius que tenim des de Sabadell en Comú Podem, el que cal també és donar-li sortides de mobilitat als veïns i les veïnes de Castellar del Vallès.
Llavors, quina diferència hi ha entre aquesta via que plantegen vostès i aquesta Ronda Nord?
La via és una via de connexió entre la C-58 i la carretera de Castellar, bàsicament de petit format, d'un carril per banda, que pugui estar fins i tot un tram soterrada per l'Avinguda de les Palmeres a Can Déu, i el que estan plantejant altres és un quart cinturó disfressat i deixant la possibilitat de que aquest quart cinturó continuï avançant fins a Granollers.
Clar, parlen també de fer arribar el tren a Castellà, d'anar vinculat tot, és a dir, s'ha d'aprofitar una infraestructura per fer l'altra?
El tren ja hi ha alguns estudis que el que fan és passar-lo per la carretera de Castellar, no? Per tant, ja tenim aquell tram bàsicament fet. Nosaltres també, com sabeu, en els pressupostos del Govern de la Generalitat, gràcies a una esmena que va presentar el grup parlamentari d'En Comú Podem, hem aconseguit que hi hagi un estudi que, d'alguna manera, comenci a posar feina, no?, en aquest tram dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè jo crec que no té sentit que estem parlant de més infraestructures viàries quan els veïns i les veïnes de Castellar i també els de Sabadell el que tenim és dèficit de transport públic, no? I per tant el que necessitem és connectar Sabadell amb les ciutats del nostre entorn a través del servei públic, no?, a través del transport públic, que és una de les obligacions fonamentals que hem de tenir.
Plantegen repensar la Nacional 150. Ho diuen així. Què vol dir repensar la Nacional 150?
Vol dir que deixi de ser un tram d'autopista gairebé, no?, i que es converteixi doncs en un passeig que el pugui gaudir també la ciutadania i, evidentment, que esdevingui una connexió urbana amb Terrassa, no?, que també necessitem aquest tipus de connexió. D'alguna manera, el que estem plantejant, tant a la Gran Via com també a la Nacional 150, és el model que està fent Ada Colau a Barcelona amb l'Avinguda Meridiana, no?, que és una autopista que travessava la ciutat, que dividia els barris d'aquesta ciutat i que avui s'ha convertit en un beix verd, en un bulevard verd de passeig pels veïns i per les veïnes d'aquesta zona de Barcelona i que no suposa una fractura, no suposa una barrera entre uns barris i uns altres, no? I aquest és un model que des d'En Comú Podem ens agrada.
Un altre dels temes de campanya està sent, sens dubte, l'habitatge. En aquest sentit plantegen fer 3.000 pisos socials en 10 anys, com, on i en quin calendari?
Doncs fem una proposta ambiciosa però raonable, és a dir, que es pot complir. Creiem que portem molt de temps que aquesta ciutat no ha fet polítiques d'habitatge. Jo sempre penso que aquest acord de govern que tenim entre el Partit Socialista i Junts per Sabadell, una de les conseqüències que s'ha pagat és la falta d'habitatge públic, no? I per tant el que reclamem és que es dobli el parc públic d'habitatge a la ciutat de Sabadell en 10 anys i ara estem en el moment ideal, és a dir, quan nosaltres estiguem en el govern de Sabadell aprofitarem totes les potencialitats de la llei d'habitatge que s'ha aprovat recentment, no?, en el Congrés dels Diputats i que per tant és una llei històrica. Per primera vegada Espanya tindrà una llei d'habitatge que pugui regular els lloguers, per exemple, i el que plantegem des de Sabadell en Comú Podem no és només construir més habitatge, perquè aquesta cultura del desenvolupament del totxo em sembla que no és el que necessita la ciutat. És evident que cal construir promocions noves, però és evident que també hem d'arribar a acords amb entitats bancàries que tenen els pisos tancats, no?, que tenen els pisos buits. A Sabadell, segons el Pla Local d'Habitatge, tenim 1.400 pisos buits en mans del BBVA, del Banco Santander i de CaixaBank. El que plantegem des de Sabadell en Comú Podem és poder fer convenis, poder fer mediació amb aquestes entitats bancàries perquè en comptes de tenir els pisos tancats aquests pisos estiguin a disposició de les famílies que ho necessiten i per tant el que requerim és ampliar el parc públic d'habitatge, repeteixo, no només amb noves construccions sinó també doncs, aprofitant aquelles que ja tenim I un element que també és fonamental, no?, pel nostre espai polític és la rehabilitació dels edificis, doncs, que són antics a la nostra ciutat i que són molts. Hem de continuar fent un procés d'instal·lació d'ascensors, aïllament energètic en els edificis de la ciutat, perquè si no, en 10 anys tindrem un parc d'habitatge molt envellit i això ho patiran sobretot les famílies més vulnerables de la ciutat.
Aquestes noves construccions, però, en quines zones les voldrien fer? Li dic perquè hem sentit a parlar de la caserna, hem sentit a parlar de diferents ubicacions. Pels comuns, quin seria l'espai?
Nosaltres, una de les propostes que plantegem per la caserna és un centre de recerca vinculat al Taulí, però una part també residencial, no només per pisos de lloguer, sinó també per vincular tot el coneixement, és a dir, els estudiants que han de venir a Sabadell per estudiar infermeria, per exemple, o per tenir vincles amb el Parc Taulí, doncs poden tenir també un espai per poder residir allà. Tenim zones de la ciutat que encara s'han de continuar desenvolupant, com és Can Gambús, com és Torre Romeu, com és tota la part del Poble Nou, no? Tenim barris que encara mantenen una, diguéssim, una barreja de sòls com Covadonga o Gràcia, que hem de veure com aprofundim el sòl residencial perquè la gent jove d'aquests barris no hagi de marxar, no? No hagi de ser expulsada del seu lloc natural de residència per qüestions econòmiques i, per tant, doncs, creiem que Sabadell té possibilitats i té potencialitats de fer una aposta decidida per incrementar aquest parc públic d'habitatge.
Plantegen crear una escola de nova oportunitat en l'àmbit de l'educació. Què és?
Una escola de nova oportunitat és un centre per a aquells... Moltes vegades hem tingut aquest discurs, no?, que parlaven dels ninis, no?, dels joves que ni estudien ni treballen. Jo crec que els autèntics ninis han sigut els governs que no han apostat per la formació, no?, d'aquesta gent jove, i per tant el que busquem és aquelles persones que ja tenen potser més de 25 anys, que no tenen feina però que tampoc tenen una formació, donar una nova oportunitat a la seva vida, no? Tenim, les dades econòmiques són molt clares, la diferència a l'hora de trobar feina entre una persona jove que té formació i una persona jove que no té formació és de gairebé 40 punts, que és una diferència abismal, no? Per tant, el que hem de fer és promoure la formació de la gent jove, promoure els centres de formació professional. Nosaltres plantegem, per exemple, doncs, que l'Agustí Serra, el Ribot i Serra i l'Escola Industrial, doncs, agafin molt més múscul i esdevinguin centres de referència no només a la ciutat, sinó al Vallès Occidental, i que estiguin vinculats també amb aquest centre de noves oportunitats, que nosaltres plantegem situar-lo a la zona nord de la ciutat, i per tant, doncs, garantir que els joves que no estan treballant i que no tenen formació tinguin una nova oportunitat a la seva vida, perquè es tracta d'això.
En l'àmbit de l'educació també plantegen construir l'Escola Bressol de la Concòrdia, que és una llarga reivindicació que hem vist durant molts anys en molts programes electorals, però plantegen dues més també.
Plantegem una a Covadonga i plantegem una a la zona de Gràcia i Can Feu. No pot passar a Sabadell el que ha passat aquest any, que és que 200 famílies que volien escolaritzar els seus nens a les escoles bressol públiques no han tingut plaça. I per tant, que 200 famílies a Sabadell es quedin sense plaça a les escoles bressol públiques és una cosa que no pot tornar a passar. I no només des del punt de vista de la conciliació de les famílies, no?, que els pares i les mares tenen dret a poder treballar i que els seus fills i les seves filles estiguin en una escola bressol. És que ho fem sobretot pensant en el dret a l'educació que tenen els nens i les nenes, no?, perquè tots els estudis pedagògics ens confirmen que quan un nen o una nena ha estat escolaritzat com a mínim un any en un centre, en una escola bressol, després, al llarg de la seva etapa educativa, té molta més rendibilitat educativa, no? Per tant, hem de buscar també des de baix, des de les escoles 0-3, acabar amb aquestes desigualtats que després amb el temps es fan estructurals.
Sobre el tanatori, què plantegen?
Plantegem el trasllat del tanatori. Jo crec que no té sentit que el tanatori estigui ubicat on està ubicat. A més, és un cul de sac, per dir-ho d'alguna manera, que no té ni tampoc facilitats, no?, per poder fer arribar el transport públic. Per tant, t'has de desplaçar amb el cotxe privat i generes problemes de mobilitat amb en la part del barri de Covadonga, no?, on està ubicat el tanatori, i el que té sentit és concentrar tots els amb un complex funerari, no?, on estigui el cementiri, estigui el crematori i estigui també el tanatori, no? Per tant, aquesta és una proposta. No ens quedem només aquí. Crec que després d'haver traslladat el tanatori, i ara serà un bon moment perquè en l'any 2026 o 27 acaba la concessió del tanatori, per tant és el moment de reformular aquesta proposta, hem d'obrir també un procés de participació amb el barri de Covadonga per veure quins usos, no?, aquí a què destinem el tanatori d'avui dia, no? Perquè és veritat que també el barri de Covadonga en aquesta part té un dèficit d'equipaments municipals important i per tant hauríem de ser capaços de construir amb el diàleg i amb el consens amb la resta de la ciutadania una proposta doncs, per poder encabir-la en el tanatori.
De totes maneres, també plantegen que el complex d'Alexandre jugui algun espai, no?, en l'àmbit de tot l'àmbit d'aquest funerari, el seu programa electoral.
El complex Alexandre no, el complex Alexandre jo crec que està fent un paper important, no?, en l'element de pisos residencials per a gent gran i creiem que és adequat.
Anem a d'altres qüestions que posen damunt la taula. Per exemple, en l'àmbit de les concessions, demanen una retirada del fibrociment de les canonades d'aigua, demanen que sigui la companyia d'aigües qui ho analitzi i també municipalitzar el servei de recollida de residus.
Sí, aquest és una municipalització que ja va estar estudiada pel govern anterior, que té informes de viabilitat econòmica. Nosaltres plantegem que tots aquells serveis públics que puguin ser municipalitzats ho han de ser, però és evident que han de ser fonamentats, no, amb un estudi de viabilitat econòmica, perquè doncs, el múscul que té l'Ajuntament és relatiu i, per tant, hem de fer les coses amb molt de seny, però justament el servei de residus és un d'aquests serveis. També és veritat que tenim un problema en aquesta ciutat, que és que està judicialitzat, no? I, per tant, hem de veure i hem d'esperar què diu la sentència judicial quan acabi aquesta peça d'investigació i, a partir d'aquí, doncs, posar-nos a veure doncs, totes les possibilitats que hi ha per poder municipalitzar aquest servei.
Noves àrees exclusives per vianants. A on creuen que hi haurien de ser?
Tenim establertes tres, nosaltres parlem del model de superilles, no? Tenim establertes tres àrees que al llarg d'aquesta setmana les presentarem i les farem públiques, una ubicada al nord de la ciutat, una altra al sud de la ciutat i una altra a la zona de la Creu Alta. En la línia doncs, de pacificar, de guanyar verd, de que el peató, no, el vianant, guanyi espai en aquesta ciutat i el perdi el vehicle privat, el perdi el cotxe privat, també repeteixo en la línia del que està fent Barcelona, no, que està esdevenint una política de transformació important, fins i tot reconeguda a nivell internacional, ha tingut alguns premis en aquest últim any de reconeixement a les polítiques de transformació. Hi ha altres ciutats europees, com poden ser Berlín, París o Londres, que estan també doncs, imitant aquest model de superilles que va tirar endavant Ada Colau a Barcelona i que jo crec que a la ciutat de Sabadell, a l'entorn sobretot d'escoles públiques, perquè volem també pacificar aquests entorns educatius perquè la gent pugui anar a portar el seu fill o la seva filla a l'escola a peu i, evidentment, doncs, fer unes ciutats més verdes, més agradables, més atractives, però també amb més salut pública, no? Quan nosaltres parlem del model de superilla, no ho fem només des de l'estètica, que és evident que és molt més maca una ciutat verda, amb arbres i amb zones d'esbarjo pels nens i les nenes, sinó també de salut pública, no? Científicament ja està demostrat que quan més verd hi ha en una ciutat, menys malalties infeccioses, menys malalties respiratòries i fins i tot menys malalties derivades de la salut mental a tenir.
Es veuen a l'Ajuntament el 29 de maig?
Ens veiem amb molta força a l'Ajuntament.
Què vol dir amb molta força?
Vol dir, doncs, sent significatius, no? Vol dir, evidentment, nosaltres ens presentem a les eleccions municipals perquè aspirem a l'alcaldia. Nosaltres ens agradaria tornar a tenir l'alcaldia d'aquesta ciutat, com ha passat durant molt de temps a Sabadell, però també és arribar a l'Ajuntament perquè es noti, no? Per fer polítiques diferents, per fer polítiques que millorin la vida dels sabadellencs i les sabadellenques, perquè tenim la sensació que en els últims anys l'equip de govern del Partit Socialista i de Junts per Sabadell s'han dedicat a la inèrcia del dia a dia i, per tant, Sabadell ha perdut pistonada, Sabadell ha perdut totes aquestes potencialitats i Sabadell ha de tornar a recuperar aquesta capitalitat no només al Vallès, sinó també a tot Catalunya, des del punt de vista de la indústria, des del punt de vista de la cultura, des del punt de vista de l'educació, de la mobilitat, d'una ciutat habitable i de polítiques d'habitatge.
Quan parla de amb força, han comptat que quan regidor seria, ser amb força?
No, la veritat és que no juguem a fer apostes ni fer travesses. Ni...
No tenen enquestes.
No tenim enquestes, no tenim diners per fer enquestes. Jo vull ser molt clar en aquest tema. Nosaltres som una força política que no depenem de les entitats bancàries, per tant no demanem préstecs als bancs i per tant som molt austers a l'hora de fer una campanya electoral. Jo crec que es pot veure, no?, en la nostra presència també al carrer. Per tant, la nostra prioritat és explicar el projecte de ciutat que tenim des de Sabadell en Comú Podem i fer-ho arribar el màxim possible dels ciutadans i les ciutadanes. Per tant, també aprofito per agrair la feina que feu des dels mitjans de comunicació perquè probablement sense vosaltres això seria impossible.
Acabo, amb 30 segons que ens queden. Per pactar amb qui?
per pactar amb qui...
Li agradaria PSC, se sentiria còmode?
Nosaltres som clars, volem un govern d'esquerres però que faci polítiques d'esquerra. A mi això que diu la candidata del Partit Socialista, que tal li val pactar amb Comuns com pactar amb Junts per Catalunya, em sembla que no és de sentit comú, no és creïble que tu tinguis un projecte que saber amb els Comuns i saber també amb Junts per Catalunya quan tenim models de ciutat i models de societat totalment diferents. No? Per tant, nosaltres venim de la tradició del programa del Julio Anguita, qualsevol acord del fonamentarem en un programa electoral i és evident que ens podem entendre amb qualsevol força d'esquerres, però per fer polítiques d'esquerres.
Joan Mena, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.